Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.
La gent sovint es queixa que la música és massa ambigua. És poc clara, mentre que tothom entén les paraules. En el meu cas, és exactament el contrari. I no només respecte a un discurs sencer, sinó també amb les paraules individuals. Aquestes també em semblen tan ambigües, tan imprecises, tan fàcilment mal interpretades en comparació amb l'autèntica música, que omple l'ànima de mil coses millors que les paraules. Els pensaments que m'expressa la música que m'agrada no són gaire indefinits per expressar-se en paraules. Tot el contrari, són massa definits. Félix Mendelssohn, i de fons música d'aquest compositor, és una de les seves romances sense paraules, de l'Opus 30, interpretada per Daniel Barenboim. I això és Catalunya Música, és el Gran Tour. Comença el viatge d'avui. Benvinguts! I amb aquesta música ara viatgem al Principat de Liechtenstein, el 1884. És quan el compositor Josef Rheinberger va escriure aquest bellíssim Stabat Mater, l'opus 138, una plana escrita en quatre moviments i el text és com si parlés directament al fidel. És una música que el compositor el que vol és arribar a l'ànima, arribar als sentiments de l'oient. I ho aconsegueix.
Thank you.
Estàvem sentint música del compositor Josef Rheinberger, una música escrita l'any 1884. Era el seu meravellós Stabat Mater, l'opus 138, i que hem sentit a la versió de l'ensemble i del cor de cambra de Stuttgart que dirigia Friedrich Bernius.
El Gran Tour, un viatge radiofònic molt particular.
I amb aquesta música, Carlos Guastavino ens va voler explicar com eren les nenes de Santa Fe. D'aquesta ciutat argentina, ell era argentí. I aquesta peça forma part de tres romances argentines que el compositor va escriure per a dos pianos. Consta de tres moviments. La primera és aquesta, Les nenes de Santa Fe, el segon moviment, Muchacho Jujeño, i el tercer, Baile el Cuyo.
Thank you.
eren Marta Argerich i Mauricio Ballina, interpretant aquesta bellíssima Les niñas de Santa Fe, del compositor Carlos Guastavino. I seguim a la sintonia de Catalunya Música. I amb aquesta música que estem sentint de fons, us proposo que anem al següent destí. Mireu, avui és dilluns, i el dilluns és el dia que m'agrada que anem a un destí concret. Doncs bé, avui us convido que marxem a París, al cor del barri llatí, al carrer de l'Odeon. Anem a la Maison des Amis de Livres, a la casa dels amics dels llibres. El 15 de novembre del 1915 s'obria aquesta llibreria. La seva fundadora, Adrienne Monnier, que per ella el més important era, ho dic en les seves paraules, és realment indispensable que una casa consagrada als llibres estigui fundada i dirigida amb consciència per algú que sàpiga conjugar la més gran de les erudicions amb l'amor per la novetat i que, sense caure en l'esnovisme, estigui preparada per potenciar les veritables fórmules noves. Era, com us deia, Adrienne Monnier, que l'havia fundat quan era molt jove, tenia 23 anys. Tenia 3 anys d'experiència en el món editorial i un capital limitat que havia rebut del seu pare. I el que va fer és fer realitat el seu somni, obrir una llibreria en el seu barri predilecte, el barri llatí, a la Rive Gauche de París. Aleshores el que va fer és comprar un petit local, abans d'acabar la guerra. Aleshores n'hi havia uns quants de disponibles i assequibles. I a més tenia poca competència perquè la majoria de llibreters eren al front. I un any més tard ja fundava la seva Casa dels Amics dels Llibres. I això la convertia en una de les primeres dones a França que obria la seva pròpia llibreria. El mateix poeta Jacques Prévert li va dedicar aquest poema, que deia així: una botiga, un petit establiment, una barraca de fira, un temple, un iglú, els vestidors d'un teatre, un museu de cera i de somnis, un saló de lectura i, de vegades, simplement i planament, una llibreria amb llibres per vendre o bé deixar. I clients i amics dels llibres, arribats per fullejar-los, per comprar-los, per emportar-se'ls, per llegir-los. I com funcionava la llibreria? Doncs ella va idear un tipus de funcionament peculiar. Partia d'una convicció que ningú podia comprar un llibre sense haver-lo llegit abans. I per això va organitzar un sistema de préstec biblioteca i alhora es comprometia a guiar les lectures de cadascun dels seus clients. Ella mateixa deia que no pretenia satisfer un gran públic, sinó més aviat un selecte grup de lectors i lectores els que pogués conèixer de forma individual i conèixer, a més, a la perfecció. I com que tenia pocs recursos econòmics per comprar un gran fons bibliogràfic, es va arriscar i, en lloc de sucumbir a la comoditat dels clàssics, va apostar per especialitzar-se en obres modernes, poesia i novel·la, pel damunt de tot. I així es va convertir la Maison des Amics des Livres en un dels centres més importants de la literatura d'avantguarda francesa. I aviat va començar a patrocinar lectures, a fomentar converses informals entre autors i lectors, perquè per allà desfilaven autors consagrats i es podia trobar la flor innata d'aquell temps: Louis Aragon, Ernest Hemingway, André Breton, Guillaume Apollinaire, Jacques Prévert. I a més també s'organitzaven concerts. Es podia sentir música en viu. Éric Satie era un dels habituals que hi tocava. També freqüentava la llibreria Francis Poulenc, Maurice Ravel, Georges Auré, Arthur Honegger, Darius Milhaud i Claude Debussy. De fet, es va convertir en un dels seus déus. Ho deia ella. Per cert, l'any 1919 va aterrar a París una llibretera nord-americana, Sylvia Beach, per fundar la Shakespeare & Co., que avui dia encara funciona. Ella, Adrienne, la va ajudar. De fet, les dues llibreries es trobaven una al davant de l'altra i totes dues unes llibreries senzilles, hospitalàries, de qualitat i, a més, totes dues fervents defensora de la causa feminista de l'època. L'any 1941, Shakespeare & Co. es va veure obligada a tancar a conseqüència de l'ocupació alemanya. Ella va aguantar fins després de la Segona Guerra Mundial, va tancar 10 anys més tard, i després de 30 anys d'intensa activitat. 4 anys més tard, Adrienne Monnier es va treure la vida. Una malaltia li havia afectat la seva oïda i els dolors de cap i les migranyes seguides va fer que finalment escollís el seu final. Francis Poulenc va escriure: quants records tan rars i meravellosos que devem a aquesta amistat. És al carrer de l'Odeon on he tingut el privilegi de reunir-me amb Apollinaire, escoltar Breton, Aragó i també alguna vegada amb Paul Éluard i escoltar música de Ravel, de Satie, de Debussy, tots amics de la casa del llibre i de la llibretera. I de fons, música de Claude Debussy, és la petita suite per a piano a quatre mans. Doncs estàvem sentint música de Claude Debussy. Era la seva petita suite per a piano a quatre mans. El número de catàleg és el 65. I ho hem sentit a la versió dels germans Alfons i Alois Kontarski. I avui, com a souvenir, Adrien Monnier. Per sí, perquè vull que sapiguem que ens emportem un bon record de qui va ser la fundadora d'aquella maison des amis de livre. Mireu, ella havia nascut a París el 1892. Va ser, doncs, llibretera, editora, poeta, cronista, i era filla d'un treballador de correus, a qui la seva feina el feia viatjar molt. I en les absències paternes, la mare el que feia és portar amb ella i a l'altra germana, Rinette, al teatre. Ella mateixa explicaria en les seves memòries que Debussy i Maeterlinck es van convertir en els seus déus. I aquesta influència es va prolongar al llarg de la seva vida, perquè el teatre sempre va ser el seu passatemps predilecte. Després de finalitzar els estudis bàsics, era el 1909, tenia 18 anys, el que va fer és marxar a Anglaterra, a treballar com au pair, per aprendre anglès. El seu aterratge al Regne Unit l'explicava així. Vaig arribar a Anglaterra amb un ferri. Em vaig marejar. Ja al tren que em portava a Londres, vaig experimentar la meva primera alegria, en veure aquells cottages, en veure aquell color verd de l'herba, neta, aquell verd blavós, que em va semblar sobrenatural. A Londres vivia amb una família, feia d'au pair, i també anava a l'escola. I quan va tornar a París, va començar a fer de secretària literària, en una editorial, i va estar 3 anys. Fins que a principis del 1914, el seu pare va tenir un accident ferroviari i va quedar invàlid. I amb la indemnització que va rebre, li va lliurar la seva filla perquè pogués fer realitat el seu somni més preuat, que era fundar una llibreria a la Rive Gauche de París. I a partir d'aquí naixia la Casa dels Amics dels Llibres. I, estimats i estimades, avui ho deixem aquí, amb Autumn Leaves de fons, aquell poema que més tard posaria música en Joseph Cosma, però aquell poema que va escriure Jacques Prévert, un dels assidus de la llibreria d'Adrien Monnier. Us ha fet companyia Victòria Palma. Adéu-siau. Thank you.
Un viatge particular, molt particular, amb Victòria Palma. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat. Si voleu tornar a escoltar aquest tour, el trobareu a la web del programa.